Tura presentada per presidir l'Obra Cultural Balear.
Isidor Madí Mayans, Joan Malià Garí i Lluís Segura Ginart són algunes de les incorporacions a la candidatura que es presenta per dirigir l'entitat durant els pròxims 4 anys.
Hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tornem a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entusiastes, amb Anna de la Salut.
Benvingudes, entusiastes, al programa de la cultura d'IB3 Ràdio. Com estàu? Ens atem la setmana parlant de premis, perquè aquest cap de setmana ens n'ha deixat uns quants, i començant pels Grammys, que s'han celebrat aquesta de matinada i que tenen un nom propi, el de Taylor Swift. La cantant feia història ahir quan aconseguia el seu quart premi en la categoria d'àlbum de l'any per l'àlbum Midnight. Superava d'aquesta manera artistes tan reconeguts en la història de la música com Frank Sinatra o Stevie Wonder. També destaca Miley Cyrus, que aconseguia diversos guardons, entre ells el de la gravació de l'any per la mítica ja Flowers o What Was I Made For de Billie Eilish, que se situava com a la cançó de l'any. En el marc més alternatiu, Boy Genius va ser guanyador per l'àlbum de rècord i també recollia diversos reconeixements pel tema Not Strong Enough, així com Victoria Monet, que es feia amb els premis de millor àlbum de R&B i millor nou artista. I en un altre ordre de coses, més premis, i una miqueta més a prop, perquè ahir vespre també se celebraven els Gaudí, els premis del cinema català. Creatura d'Helena Martín va ser la gran triomfadora del vespre amb els premis de millor pel·lícula i millor direcció, així com el guardó de millor interpretació revelació que recollia Clàudia Malagelada, el de millor secundària per Clara Segura i el de millor muntatge per Ariadna Ribas. La segueixen de prop en nombre de guardons, Saben aquell i 20.000 espècies d'abejas. Però encara més recent, un premi literari que hem conegut avui mateix, el Premi Biblioteca Breve, que convoca Seix Barral i que avui hem sabut que ha guanyat Jesús Carrasco. És autor del Segell i des del seu exitós i brillant debut amb Intempèrie fa gairebé 2 dècades, Carrasco és un dels novel·listes, podem dir, més reconeguts de la seva generació. Elogio de las manos és la novel·la en qüestió. La guanyadora és una nova immersió al món rural, segons explica la sinopsi. És la història d'una parella que comença a arreglar una casa en un poble del sud d'Espanya, tot i saber que en poc temps l'enderrocaran. Segons l'editorial, un argument que és una metàfora de la vida. L'autor ha estat premiat per unanimitat entre tots els membres del jurat, que formaven Pere Gimferrer, Rosario Villajos, Lola Pons, Rafael Arias i Elena Ramírez, i han destacat que és una novel·la curativa i lluminosa. Repàs de premis per començar el programa d'avui, en què xerrarem de tot això. Obrim la setmana entusiastes amb l'entrevista de Samantha Hudson, que aquest dissabte serà en el gremi en el marc de les Mallorca Life Nights. Tot seguit ens visitarà Manel Serrano, autor de l'obra Alícia massa gran i massa petita, i tancarem el dilluns, com sempre, amb Jaume Bernat i el seu transversart. Tot plegat serà des d'ara i fins a les 7 amb Miqui Fiol, el control tècnic, així que podem donar els sus.
Entusiastes, a IB3 Ràdio.
Oh my, ¿te cuesta asimilarlo, honey? No matter what you think, baby. You've been a rage by the way that a wave, 'cause you wish you had my style. And if you don't see what I see, that means that you're not the type.
Para de hablar, no me da la agenda para oírte bramar. Mira que soy buena, pero no vale la pena regalarte ni un minuto de mi tiempo. Más, 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 nada más que decir. Por mucho que me digas, no me vas a disuadir. Sí, sí, te digo yo que sí, porque soy una muñeca desde el día en que nací. Cool, bonita, sexy, chic, fashion glam, funny with a tic. Lo tengo muy claro desde el día en que te vi. Sé que eres un cielo, ni una coma que añadir. Que te den por el culo, yo la vete a presumir. De lo mucho que conoces, sobre todo lo que hablo. Dile a tus amigos lo oprimido que te sientes. Mientes, lerdo, te crees tan guay. Ey, brother, fiera, figura.
I ens fa il·lusió avui començar amb la tia més xula de Magaluf, un dels grans fenòmens pop de l'actualitat i que amb tan sols 24 anys s'ha convertit en una icona de la generació Z. Irreverent, reivindicativa, amb estil i identitat pròpia, vos parlam d'una persona que poca presentació ja necessita, Samantha Hudson, que passarà per Mallorca en el marc de les Mallorca Live Nights aquest dissabte a partir de les 10 en es gremi. Segurament ja coneixeu la història, es va donar a conèixer durant el 2015 mentre es cursava primer de batxillerat, quan a la signatura de Cultura Audiovisual li varen enviar com a tasca fer un videoclip d'aquella feina. Es va convertir en la cançó Maricón, en què denunciava les vexacions i els abusos comesos cap al col·lectiu LGTBIQ per part de l'Església. I aquest vídeo, penjat a YouTube, va ser la primera llavoreta de tot el que ha vengut després. Fa un parell d'anys ja fitxa per Subterfuge i venen els diversos shows i discos, Eutanàsia Deluxe, Liquidación Total i Liquidación Total por Cierre. L'any passat presentava l'EP AOB, un projecte inspirat en els sons de la rave i la música electrònica dels 90, que el passat novembre va ampliar amb una versió deluxe que afegia tres temes, entre ells aquest que encara escoltam de fons, Xula. Ara aquesta gira amb AOB Black Label és una proposta plena de coreografies potents, visuals i reverents generats per IA i un disseny de llums apoteòsic i que farà aturada, com dèiem, a Mallorca. I ja poden saludar Samantha Hudson. Com estàs?
Hola, carinyo, quina introducció més maca.
Només faltaria amb la nostra, això, la tia més xula de Magaluf, o sigui que només faltaria que no féssim una introducció xula, Samantha. Ara, a la nota de premsa d'aquesta gira, d'aquest nou show, aquest Black Label, hi escriuen, Samantha, diuen, Samantha Hudson abandona su estética anterior para transformarse en un animal salvaje dispuesto a dejar al público al borde del colapso. Però, clar, tu això ja ho has fet sempre, no?
Sí, però aquesta és una proposta una miqueta més evolucionada, saps? Està molt inspirada en l'habitatge que he fet de l'escena club en els darrers últims anys, sobretot de l'escena club electrònica més canyera, mucho hardstyle, mucho màquina, i he volgut transmetre aquesta energia que jo sent dins del club, aquest hedonisme, aquesta sensació catàrtica, a la meva posta en escena. Llavors, com tu has dit, comptam amb unes coreografies de dansa contemporània molt extraterrestres, unes llums apoteòsiques, i és pràcticament una litúrgia electrònica. Molt rave, molt punk, però amb un punt d'upgrade musical que està molt xulo i és verdaderament una experiència desconcertant, diria, però en el bon sentit.
Una experiència desconcertant. Jo vaig veure l'anterior show, que ja de per si era desconcertant i potent, i m'ha agradat això que has dit de punk, perquè realment ens movem en l'esperit de la rave i de la música electrònica més hardcore, però l'esperit punk és el que domina, no? No sé si sempre domina amb tu.
Sí, jo, els meus inicis eren molt punk, molt underground, molt d'antre, no? De club canyerito de les 3 dels de matí, i encara que he sortit de l'underground no ha sortit de jo. Llavors, aquest esperit punk sempre el portaré a la bossa.
I a tot aquest esperit punk, com el combines amb això de ser una superestrella, vaja, perquè viatjar per tot el territori, agafar avions, fer concerts, això com ho estàs duent?
Sí, és una dicotomia una miqueta estranya, no? Perquè tinc molt d'èxit, jo crec, o m'atreveria a dir, Però és el que et deia, que he sortit de l'underground, però l'underground no ha sortit de jo. I crec que al llarg de la meva trajectòria professional sempre l'he anat menjant la tostadeta al mainstream, però sense deixar enrere les meves arrels, saps? Com amb aquest esperit irreverent, aquesta alma inconformista. No lo sé muy bien cómo lo compagino. Quizás sea talento natural o pot ser que sigui imprudència.
Una miqueta de les dues, segurament, una miqueta sí. de talent i una miqueta d'imprudència. I també estàs acostumada ja a premis, perquè el darrer pic que parlàvem amb tu havia rebut el Premi Millor Creadora de Contingut Digital, Premis Arcoiris del Ministeri d'Igualtat, Premi TikTok a Personatge de l'Any, però ara fa uns mesos va venir el Premi MTV a Millor Artista Espanyola per davant d'artistes com Quevedo o Lola Índigo. Això era per votació popular, per tant, m'imagino que això te va fer sentir molt, molt acuïda, no?
Sí, és un espaldarazo molt gran a la meva carrera professional i també crec que és el més surrealista que he fet mai, saps? Perquè ara ja com que no és tanta actualitat, però quan vaig guanyar aquest premi era molt estrany perquè la meva família, els meus amics em preguntaven què has fet a la darrera setmana, al darrer mes, i jo els podia respondre guanyar un premi MTV a la millor artista espanyola. Llavors era una sensació molt estranya i molt satisfactòria a la mateixa vegada, però jo ja estava molt contenta amb la nominació i que l'estaré eternament agraïda al CMTV per considerar el meu concepte holístic d'art, no? Que va més enllà de les cançons, de la posta en escena i que pues, també té que veure amb el meu discurs, els meus valors, la ideologia que promuevo, la meva comunitat, el meu públic. Per això et deia que aquest show és molt litúrgic perquè es produeix una comunió amb el públic. A més, és com una missa, saps? Perquè es preparen el seu look, el seu modelo, com una senyora el diumenge a la missa i venen allà para no sé muy para dejarse poseer, quizás no sé si por el anticristo o por un alma benevolente, eso ya depende de quién me mire, te lo podrá decir.
Una possessió, aquest nou show, aquest Black Label, i més enllà dels shows i de la performance i la música, tot això que comentaves, no? Tot el discurs de darrere, tot un pensament, reflexions, també molta presència de l'humor en tu mateixa, en aquestes reflexions, i moltes reflexions sobre l'èxit i el fracàs vital, perquè jo no sé si ja hi pensaves abans, però aquest estil de vida, aquests premis que hem comentat fins ara, per tu tenen res a veure amb l'èxit?
Jo crec que hi ha una concepció i una definició molt concreta i m'atreveria a dir estandarditzada de l'èxit i del fracàs, i després cada persona té el seu propi concepte. Es podria dir que sí que estic a dins de la concepció estandarditzada, no? Perquè pues això, cobertura en premsa, els mitjans de comunicació, hem fet ja 3 sold-outs, el que portam de gira, he estat en el Sonar, que és un festival molt important de música electrònica, però contra tot pronòstic no va ser fins que jo vaig acceptar que podia ser una fracassada, que em podia equivocar, que tenia marge d'error i que podia fracassar en tot el que s'havien esperat de jo, que vaig començar a gaudir d'aquests triomfs i d'aquests èxits. O sigui que, paradògicament, ser una fracassada, abrazar ser una fracassada, te convierte en una triomfadora. I esta filosofia sempre m'ha acompanyat i m'ha ajudat a no prendre les coses massa en serio. Ni les bones ni les dolentes. O sea, estar sempre en un punt mitjà i acercar l'equilibri, que és a on jo penso que està la virtut, i jo ja saps que aspiro a ser la més virtuosa.
Home, només faltaria, ja no, només faltaria, ja ho ets gairebé la més d'aquí de Mallorca, ja no sé, més enllà.
Que boba!
Això sí que és vera, que tota aquesta situació, tot aquest èxit que comentàvem ara, entès, no?, de la manera en què canònicament s'entén l'èxit, també hi ha una part que m'imagino que te dona molt de suport i molt de, moltes ganes de seguir, perquè reps molt d'amor per part dels teus seguidors i seguidores per xarxes, però també imagino que hi ha una part que per ventura no surt tant, que és l'odi per les xarxes. Jo no sé com ho gestiones tot això.
Hi ha vegades que em ve de gust, saps? Perquè hi ha comentaris que són molt intel·ligents, sí, i el que faig és agafar-los, no donar-los crèdits i després els fico a les notes de premsa. Perquè, verdaderament, hay insultos muy brillantes y a mí es una cosa que me fascina y me da lástima que no se aproveche ese talento más que para destruirme a mí o al menos intentar destruirme. Pero bueno, creo que el amor y la empatía por la meva propuesta guanya l'odi tan qualitativa com quantitativament. Llavors, estic molt contenta i frente a aquests comentaris descalificatius jo sempre tiro de refranero popular i és que no està hecha la miel para la boca de l'asno. A més, per molt que senyalis el cel, una tonta sempre t'anirà a mirar el dit.
És correcte, és una bona actitud també. Jo no sé si aquest equilibri que parlaves t'ha duit a fer autocensura en qualsevol moment?
No diria autocensura, o sea, yo me ando con mucho cuidado, sí, porque es veritat que estic molt exposada i tot i que no paregui, hi ha una decisió premeditada al darrere d'aquesta espontaneïtat que em caracteritza. Però no sé, jo crec que el meu emblema, la meva senya d'identitat és precisament ser honesta i ser autèntica, malgrat m'equivoqui, no?, o estigui ficant la pota, però sempre m'agrada dir el que penso i crec que és la clau del meu èxit, ho ha sigut sempre des que vaig començar amb aquest maricó que definies a l'inici de l'entrevista, uh-huh, i ho continuar sent ara. És veritat que cada vegada sóc més adulta i més madura, no?, i ja sé en què berenjenales em puc ficar i en quins no, clar, però no me gustaría para nada empezar a ser modesta y a ser decorosa. Yo me he propuesto, como ya te decía, ser el anticristo per un percentatge de la població i m'agradaria que aquest propòsit continués molt de temps.
Més madura i també has crescut a nivell compositiu, a nivell de producció, mencionàvem el pas pel Sonar, una gira ara per tot l'estat, des de Liquidació Total, que podem dir que és quan comences a treure aquesta música més personal i més teva. Què diries que has après a nivell d'això, de música i d'indústria?
Crec que m'he fet un màster, no? Perquè he estat a molts de festivals, he anat a moltes sales i això és un coneixement, no?, de com funciona tot, de com és la producció, quin és el treball d'un promotor, o sigui, una miqueta com funcionen els engranatges de la indústria. Jo crec que diria que és el coneixement així a grosso modo que he tret de totes aquestes experiències, però sobretot és un creixement personal i artístic, saps? Mm-hmm. I crec que he tingut la sort sempre de que el meu públic m'ha acompanyat des de les propostes més underground fins ara, que és un show més consolidat amb unes coreografies de dansa contemporània, les visuals con intel·ligència artificial, no, com que tot està més armado. Mm-hmm. Entonces, estoy muy contenta porque creo que siempre he tenido muy en mente ese margen de error del que hablábamos cuando comentabas lo del fracaso, uh-huh, y creo que la gente que ha apoyado mi trabajo también lo ha tenido en cuenta, o sea que evolucionar guanyant els meus dinerets, que això és una cosa que és molt important, claro, fer doblers, uh-huh, per comprar-me un pis i tenir a bon caerme muerta, eso yo creo que es mi objetivo vital, y poder invertir.
¿L'has aconseguit ja o no?
No, que va. No, es que yo creo que la gente es pensa que yo soy millonaria, pero nada más de la realidad. O sea, a ver, tampoco vivo mal. Yo creo que soy bastante privilegiada y una afortunada dentro de lo general en mi generación, uh-huh, ¿sabes? O sea, sí, está la precariedad a la orden del día, vamos, o sea, es la tendencia más importante de los tipos que corren. Uh-huh. Pero no lo sé, ¿sabes? Y poder invertir tiempo y energía y dinero de mi propio bolsillo en evolucionar esa propuesta y al mismo tiempo desarrollarme personalmente, pero yo es una satisfacción tan gran que no lo sé, estic molt contenta, la veritat, m'agrada molt el 2024, o sigui, té molt bona pinta.
Acaba de començar, per tant, encara hi ha 2024 i Samantha Hudson per estona, i jo no sé si ja estàs pensant, tot i que encara queda temps per girar amb aquesta OB Black Label, si estàs pensant ja en nova música o estàs produint noves coses.
Sí, sí, a mi m'agrada molt criticar el capitalisme i aquell ritme de producció vertiginós, sí. No? I, però la veritat és que sóc una workaholic i mentre estic de gira a l'avió, al tren, ja estic pensant noves lletres, noves melodies, xerrant amb els productors, plantejant col·laboracions. Llavors, continuar amb la música, de moment és el meu propòsit i el que continuaré fent. No sé per quant de temps, però bueno, jo crec que encara hi ha Samantha per a estona, molta performance i molts de shows i cada vegada més evolucionats. Però sí, també, ¿sabes què passa? Sempre les artistes tendemos a hablar de lo próximo, ¿no? Porque tenemos esa cosa absurda del ego de no, es que ya no me gusta lo que estoy haciendo ahora, lo bueno es lo que está por venir.
Sí.
Pero eso es una condición terminalmente prohibida por mi representante, con lo cual, y ya que estoy tan satisfecha con aquesta OB Black Label, con la gira homònima, el meu moment, la meva tarea, els meus deures d'ara és promocionar la gira, aquesta litúrgia electrònica, uh-huh. aquesta comunió totalitària, holística, catàrtica amb el públic i seguir promocionant els últims treballs que he fet, que han sortit fa molt poc temps, la veritat, però com ara va tot tan de pressa...
Tan ràpid, sí. Sí que és vera que marca molt aquesta indústria, però bé, la filosofia de gaudir del moment és ben interessant que la tinguis present. I no sé, ja sí que t'he de fer una altra pregunta de visió de futur, però ja per acabar, perquè no sé si vas seguir el Benidorm Fest, si t'agrada aquest tipus de festivals, i no sé si tu t'hi presentaries qualque vegada.
Sí, no lo descarto. A mi m'agrada, crec que és un festival que dona una oportunitat, no? I que hi ha moltes propostes molt interessants que han sortit del Benidorm Fest, malgrat no siguin les guanyadores, no? Com la Vico, ja que és noche entera, que sí, s'hi ha pegado, però lo más grande hasta la médula. I sí, em sembla bé. I crec que també com que va en consonància, no? No sé si amb la meva estètica, la meva idiosincràsia, la meva proposta, però crec que és un escenari en el que podria funcionar.
Esperarem a veure. De moment ens quedam amb la litúrgia electrònica, amb la gira actual i desitjant poder-te veure amb altres projectes també. AOB Black Label, per ara, Samantha Hudson, aturada aquest dissabte, dia 10, a les 10, en el Grammy, en el marc de les Mallorca Live Festival. Com sempre, Samantha, un plaer.
El plaer és meu, una petonada ben forta dalt del coc i que Déu es bendigui.
Adéu.
Adéu, maca.
De 6 a 7, entusiastes, amb Anna de la Salut.
I de 3, ràdio és humor.
Eren de la pobla de tota la vida. Vaig créixer de petit dins d'un celler. Jo tenia 5 anys i trescava per dins les botes de per allà de dins i les glosades que feien quan seien a la taula, perquè cada no hi havia berenada sense que caigués qualque glosa llavors.
La veu del record a Aire.
I teníem un meravellós arròs de pagès. Un pare sempre de que un arròs de marial poble ha de marguejar de porro i de domàtiga i un primer covent.
Dissabte a les 9 del vespre amb Joan Cabot i V3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. 9 de cada 10 metges recomanen una hora de cultura diària. Escolta, entusiastes.
It is said you cannot be found under rocks with broken skull. I will lay down, I will lay down. I can be found beneath the road, beneath the road, alone. Safe to say.
I moment de parlar ara d'una proposta de teatre que arriba ara en format editat. Parlam d'Alícia, massa gran i massa petita, un text de Manel Serrano que reflexiona sobre una persona que no es troba a gust a la societat, un fet que fa que només trobi consol jugant al pati en companyia dels seus padrins. Es tracta d'una obra en tints autobiogràfics que es fica al cos de la protagonista del cèlebre relat de Lewis Carroll per evocar la seva pròpia infància. I després d'estrenar-se a la FIAT, a la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Balears, com dèiem, aquesta Alícia, massa gran, massa petita, es publicarà en format llibre en una edició bilingüe en català i castellà amb el segell Acitech Espanya, una xarxa internacional sense ànim de lucre que fa feina pel dret d'accés a l'art dels infants. Un fet que ha significat l'estrena de Serrano com a traductor de la seva pròpia obra i que inclou també el pròleg de Maria Velasco, Premi Max a millor autoria teatral 2022 per Talaré els homes de sobre la faç de la terra. Una obra que ja ha comptat amb algunes presentacions i que continua ara la seva gira, ara en parlarem perquè ens acompanya Manel Serrano. Com estàs?
Hola, molt bé.
Benvingut de nou.
Gràcies, gràcies, Anna.
El programa, només faltaria. Explica'ns una miqueta d'on sorgeix aquesta història, perquè si no anem malament, hi tens un lligam personal amb dues persones que han estat molt importants, no?, per tu.
Sí, bé, aquesta història està escrita com... perquè constantment he anat trobant pulsacions humanes, però el que m'ha fet escriure i trobar aquesta història, i quan jo realment no tenia cap intenció d'escriure-la. No sé si m'estic explicant gaire. Però bé, tot per tres, quan vàrem estrenar fa 2 anys, tenim un do a Estepa Teatre, en el Teatre de Manacor. Quan vàrem sortir, hi havia un senyor que estava molt emocionat i que me mirava i va venir a saludar-me. Aquest senyor era, bé, en Jaume Gomila, que és el gerent de la xarxa teatre, sí. I va dir, hem d'anar a dinar. I vàrem anar a dinar, vàrem fer un dinar d'aquests de taula infinita i vàrem xerrar de la vida, del teatre, de tot plegat, no? Fins que vàrem arribar bé, ell me va proposar fer la residència teatral de la xarxa de fa 2 anys i, clar, tots sabem que el teatre vinculat amb l'adolescència i l'infantesa, i llavors jo, ell me deia, què tens per escalar? Què tens? Perquè la veritat és que me quedava molt poc temps. I sí que és vera que tenia una història d'una nina que volia sortir a jugar en el corral i els seus padrins li contaven, li feien contarelles, jocs, li xerraven de personatges de la Maria Enganxa i en Tomeu del Gai per entretenir. I després, quan ella sortia, quan ja la pluja havia aturat, atravessava unes prímules, i ara te contaré un poble de les prímules, i trobava un món tipus, a lo millor, sense donar-me compte jo, a Alícia, no?, en el País de les Meravelles. I era un poc com aquestes contarelles havien fomentat l'imaginació d'aquest nin, no?, o d'aquesta nina, vull dir. I res, i xerrant, mesclant temes, que crec que quan xerres i mescles coses amb moltes persones és molt positiu per la creació. A vegades veiem pensant que la creació és una cosa hermètica, i crec jo això és una vidriera que des d'aquí vull tomar, i la tomaré sempre. Crec que estar en contacte amb les persones és el més gratificant i valuós d'aquest món. I res, i a partir d'aquí vàrem xerrar i ell me va xerrar de la seva família i jo de la meva i vàrem compartir un lloc comú i és tenir familiars en certes diversitats o certa problemàtica per motius de salut, no? I me va xerrar de la seva filla i bé, i la seva filla i quan xerrava jo del meu nebot d'en Fer, no? que ve, que s'esprota de Jutipiris. Sí. Bé, jo li vaig dir, i el nom de la teva filla? I ella me va dir, Alicia. I quan me va dir Alicia, jo li vaig tocar i vaig dir, Jaume, ja ho tenc. I nos vàrem emocionar, nos vàrem posar a plorar una micona, i no era per el vi, sinó per el que havia passat. I res, jo enrampat vaig agafar el tren, vaig arribar a la plaça dels Patins, me vaig aturar a la llibreria Drac Màgic i vaig comprar una edició en català d'Alícia en el País de les Meravelles, perquè era una lectura en castellà, no? De tota la vida, per mi, no? Quan va caure en castellà. La vaig llegir i vaig dir, uau, jo això no m'agradaria fer-ho, però no. I això va passar el mateix dia, no? I després vaig començar a pensar en què era el que jo volia fer quan vaig escriure aquell principi d'obra de teatre sobre una nina que volia jugar. Volia xerrar d'en Tomeu i na Bàrbara. En Tomeu i na Bàrbara són en Tomeu Fena i na Bàrbara Cuinera, que són dues persones del meu poble, de Sant Cervera, que no tenen cap lligam familiar meu, amb mi, i disculpa, però és que és un poc emocionant xerrar de tot plegat, però... I ells me van acollir a casa seva d'una forma quasi accidental, però també perquè passava molt en aquella època, no?, que veïnatjàvem, anàvem a veure un tassó d'aigua que un veïnat, anàvem a fer una volta, no? I ells me van donar una grapada d'amor que encara madura i que encara fa que sigui qui som, no? Llavors, aquí vaig tenir la creuada de camins correcta que me va dur a escriure Alicia massa gran, massa petita, que en un principi era Alicia Pam i Pipa, perquè era com un segon homenatge a Jutipiris, perquè penso que Jutipiris és de la meva edat adulta, a Overland, que és una obra que no està estrenada ni editada, és de la meva falta d'espadrí, que mai vaig arribar a conèixer, no? I aquí Alicia és de la meva infantesa en el procés de l'adolescència. I a partir d'aquí tot va ser tot allò elèctric que sempre te conta tu, que és per mi l'escriptura, sí. I vaig començar a mullar tota aquesta Alicia Pam i Pipa, que seria així en un principi. I
fins aquí hem arribat, sí. I va passar amb aquest format de lectura dramatitzada per la FIAT, es va estrenar, jo no sé si hi haurà més gira, a part d'aquest llibre que ara en parlarem, en format teatral la podrem veure aviat, perquè en aquest format estava en Catalina Florit, que interpretava, que finalment va ser substituïda per Marina Nicolau, però que sí que feia la direcció, i tu estaves com ajudant de direcció, jo no sé si teniu en ment de continuar rodant amb aquest Alicia.
Sí, clar que sí. Ara sortiran un parell de dates, però no, encara no ho puc dir exactament, però sí que ara començarà a rodar aquesta Alicia. I bé, quan vam fer la lectura dramatitzada, que era fa 2 anys a la FIAT, la protagonista va ser la Catalina Florit. Sí. I a partir d'aquí, clar, jo vaig pensar que com que ella ja va fer aquesta lectura de la matitzada, va funcionar molt bé, nos vàrem congeniar molt bé, lo que se va banyar molt de lo que era el no test d'en Alicia, no? Les pulsacions, i com que ella també me coneixia, crec que aquesta energia que ja teníem se tenia que aprofitar, i vaig pensar que ella tenia que seguir sent en Alicia, no? I a partir d'aquí la FIAT me demanava, tens productora? La veritat és que va costar un munter, fins que va quedar molt poc i vaig trobar una productora que és culturalment, en Bernat i na Marina, la veritat és que de tot d'una van apostar amb aquest projecte, dreta, i a partir d'aquí vàrem decidir formar aquest grup amb la Catalina Florit en el cap davant com a directora, i se va passar que la Catalina estigui embarassada i vaig pensar que si van tenir que fer canvis, però jo vaig pensar, bé, doncs, encara que estigués embarassada, agafa la direcció i així feim un... Vull dir, segueix sent el projecte encara que estiguis embarassada i tu puguis dur la direcció, i després també tenim dues actrius, una cosa que en els projectes teatral de Mallorca no sol passar gaire, no. I crec que és positiu, no?
Com ha estat aquesta tasca, tornant al llibre que tenim ara ja entre les mans, de traduir-te a tu mateix?
Versió oficial o la veritat?
No, la veritat.
La veritat. I doncs, mira, te contaré, perquè clar, a la lectura dramatitzada va passar per allà una dona encantadora, que és la Lola Lara, que realment és un capo del teatre internacional, sí. No? I és una senyora que és de Madrid, però que va estar fent feina a Barcelona, en el País, a la secció de Cultura, i gràcies a aquesta petita espira de màgia va entendre la nostra Alicia, que vull dir, això és així com estan les coses ara de jodis cap a la llengua. Vull dir que aquesta senyora de Madrid, que per motius laborals sap català i va poder descobrir la nostra Alicia, me pareix també molt... una cosa també que és molt preciosa, no? I bé, i ella va voler editar aquest llibre, i clar, la història és tant que clar, és una editorial internacional, però que publica en castellà i fa edició en bilingüe, si es cas de que siguis basc, galec o català, no? I bé, i jo la veritat és que tenia escocial, que era Alicia en català, i vaig començar a fer una selva que era Alicia en castellà. I a partir d'aquí va ser molt xulo, perquè em va donar compte de que hi havia una forma de crear que era encara més lliure de lo que jo pensava que era jo a l'hora de crear, que és emprar les dues llengües. El que passa que, clar, hi va haver un moment que va ser un poc dir, ara què fem, no? Perquè tenim aquí Gerani i aquí tenim el gran Ficus, no?
Clar.
I la veritat és que la traducció va ser un rotllo molt valiosa, com diria jo, perquè els papers i l'ordinador estigui sempre en la taula de menjador que nostra, i la meva dona, la Bea, em va ajudar un munt en la traducció, i els nins també, que eren per que nostra, vull dir, també em va ajudar, em van ajudar molt, i jo sempre que traduïa el llibre ho feia un moment on a que nostra hi havia gent, i ho deia amb veu alta, i els meus fills, que ara tenen 14 i 18 anys, i la dona i jo vàrem ser, diguéssim, el traductor. El que passa que després ja he tingut que parar el meu nom, perquè si no...
Et signat tu, diguéssim.
He signat jo.
I ara heu fet gira de presentacions,
sí.
Però ara teniu una setmana en què em vendran un parell més, dijous, dia 8 de febrer a les 7 a Mont de Llibres, a Manacor, i l'endemà a Son Cervera a les 8 a la capella de l'Església Nova. Aquests són els dos esdeveniments que tenim ara dins aquesta setmana. Jo no sé si tens pensat, ja que hi ha aquest acord, no?, amb Citeje Espanya, i aquesta edició d'anar més enllà i fer més presentacions, fer més gira amb aquest llibre?
Sí, la idea és que ja hem de fer una presentació a Madrid així,
sí.
Com toca, que anem als mallorquins, perquè vàrem anar en el Festival Internacional del Llibre Teatral, que se va fer en el Centre Dramàtic Nacional, que se va fer una presentació que tu dius, uau, quina presentació, no? I me va presentar l'editor, que va tenir unes paraules precioses, però va ser un poc com pim-pam-pum-fuego, no? I que la veritat hi va haver un feedback molt bo, la gent va quedar flipada, per exemple, en les aules de teatre de Manacor i el Garlobé, i que jo vaig pensar que, clar, nosaltres som com un pinyolet, i allò que és tan gran, pensar que ho valorin és molt guapo, no?
Okay.
I res, i l'editor i Citec m'han dit que hem de fer una presentació així com toca a Madrid, i que jo pensava que realment era la presentació com tocava, però bé, ara resulta que n'hem de fer
que no. Que era una primera part, sí. I hi haurà una segona.
I en Gonzalo, que és l'editor, m'ha dit que hem de fer una segona part, que també participaria Ana Maria Velasco i, uh-huh. i res, i que l'hem de moure. I també, clar, ara aquest llibre està escampat per totes les productores, teatres...
Això t'ho volia demanar, perquè clar, el fet de que sigui una edició bilingüe també amplia fronteres, clar, no? Clar, de qualque manera.
Clar, que és genial. Uh-huh. Genial. I també una cosa que m'ha passat a la presentació, quan vam fer la presentació a Palma, a Drac Màgic,
sí.
Per exemple, una persona va comprar el llibre perquè la seva fiastra, no? Per dir-ho uh-huh. d'alguna manera, està aprenent el català i li anirà guai perquè pot anar...
Pot contrastar, no?
Contrastar, i mira, això és una cosa que dius, que guapo, no? Mm. És un regal doble, no?
Idò, i te desitjam molt d'èxits amb aquest camí, ja sigui amb el format ja editat, però també amb aquest format teatral, en la llengua que sigui, així com surti, que venguin moltes oportunitats per aquesta Alícia massa gran i massa petita, aquest vincle, com sempre, de Manel Serrano, amb la part social, amb la part de més humana de l'art. Moltíssimes gràcies per passar aquesta estona a nosaltres, com sempre, i que vagi molt bé. Recordem, presentacions d'aquest esta setmana, dijous, dia 8 de febrer a les 7, a Mont de Llibres, i l'endemà a la capella de l'Església Nova de Sant Cervera, a les 8. Moltíssimes gràcies, Manel.
Moltes gràcies a tu.
Que vagi molt bé.
Vagi bé.
Entusiastes, l'hora d'IB3 Ràdio per escoltar i sentir la cultura.
IB3 Ràdio és història.
Desconnecta de la rutina amb la gran vida.
És una agenda que prepara Miquel Jung. Miquel, bon dia. Li pegaràs el gai d'avui?
No podem fer tantes coses.
No se pot estar per tot, eh?
Sortim de l'estudi i connectam en directe.
La nostra companya Francesca Mas, de fet, ja és allà i mos contarà com serà aquesta ruta.
Bon dia, Mònica, i de... ja som aquí.
La primera i única sidra ecològica menorquina. La Clara és en aquest moment gaudint d'un tast d'aquesta sidra.
Bon dia, és la primera vegada que se celebra aquest festival.
Dissabtes i diumenges, de 9 a 12, a IB3 Ràdio. Uh-huh. Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio.
Inici de recerca d'àudio.
Es prepara una selecció d'informació útil. Consells, moments emesos a la ràdio pública.
Revisió d'arxius.
Equip de guàrdia, amb Pep Díaz.
Àudio localitzat.
Dissabte a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio.
Play.
Fins a les 7, entusiastes.
I rec,
recte final d'una miqueta d'art i, com sempre, acompanyades de Jaume Bernat Adrover. Com estàs?
Va bé i millora.
De què en xerres avui, Mem?
Idò, mira, vull parlar d'art també. L'Associació d'Amics de l'Art Contemporani de les Illes Balears, que aquest any fan 5 anys. Mm-hmm. Aquest col·lectiu té com a objectiu donar a conèixer l'obra dels artistes de les Balears arreu de la Mediterrània. És per això que han exposat al Museu de Catalunya i València, però també del nord d'Àfrica, com per exemple el Museu del Ravellí.
Idò, i aniversari prepararan festa grossa aquest 2024, no?
Sí, de fet, ells cada any tenen un parell d'exposicions. Per exemple, aquest any han presentat l'exposició figurativa, que s'anomena Jocs de carrer, però també els interessa l'art abstracte, així és que enguany han presentat extraccions mediterrànies i, com no podia faltar, com a marca de la casa, presenten l'exposició divertida que en fan una cada any, que enguany va de capells customitzats per artistes. Mm. Per parlar de totes aquestes exposicions i celebrar aquests 5 anys, hem entrevistat Antoni Torres, president d'Art també, art fet a casa nostra.
I de parlar avui d'art també l'Associació d'Amics de l'Art Contemporani de les Illes Balears, que, com dèiem, celebren 5 anys, però explica'ns, feim una miqueta d'història, com sorgeix aquesta iniciativa.
I del principal impulsor, com hem comentat abans, va ser Antoni Torres, actual president, i des del primer moment aquest objectiu que varen marcar, podríem dir que va ser donar visibilitat als artistes illencs.
Tot som art també, i és una associació que van crear ara que van de fer 5 anys, i la varen crear pues, per donar visibilitat a un que era molt artistes que tenien molt difícil mostrar les seves obres, i sobretot perquè posar en contacte els artistes de les illes, perquè els artistes de Formentera són molt coneguts a Formentera, de Mallorca, les seves respectives illes, però entre ells no se coneixien, i nosaltres el que fem és pues, bàsicament muntar col·lectives on hi hagi artistes de totes les illes i després han convidat de la península.
I de connexió interilles, ben bé, amb Antoni Torres al capdavant, i les seves exposicions poden dir són poc convencionals, no?
Sí, de fet, normalment són mostres col·lectives i proporcionen un tema en comú per donar coherència en aquestes exposicions. I cada artista elabora la seva temàtica, el seu estil, però els hi donen els temes els propis comissaris, perquè no vagin per lliure cada un d'ells. M'ho ha donat més detall el mateix president.
Són exposicions que el comissari va estriar les obres. Nosaltres el que fem és estriar els artistes. I als artistes li diem, mira, tu has de fer, els pintors i els fotògrafos, has de fer unes obres d'aquestes determinades dimensions. Anecdòticament, vull dir, les dimensions ens marquen la furgoneta, que són les obres que ens caben dins la furgoneta bé. I ells deixam que el deixin volar la seva imaginació i a partir d'aquí construïm l'exposició. Sempre també hi ha fotografia i escultura, però juguem molt, i ceràmica, cal treballar la ceràmica. Nosaltres creiem que és important que hi hagi totes les disciplines, i el que fem sempre és que a cada exposició a lo millor surten 6 o 7 artistes i no en 6 o 7, i anem moguent.
Així mateix, un altre tret important que defineix aquesta associació és que col·laboren amb entitats com la Fundació Vicent Ferrer per ajudar els més desfavorits.
Fundació Vicent Ferrer ha entrat una col·lecció cada any durant 5 anys. Després, en el projecte Homo, traiem una col·lecció molt gran cada 10 anys. Vull dir, la van treure el 2007, el 2017, i ara ja començam a preparar-se el 2027. En el projecte Homo, el 2017, hi va haver 98 artistes de totes les illes, i ara el 2027 passarem a centenar, per exemple. I a part d'això, doncs, també hem començat a fer coses en l'Associació contra el Càncer a Eivissa i en els Caputxins de Palma. I, bueno, i ara fa poc varen començar a col·laborar amb Montació en Solidari. És a dir, que la nostra tasca, també, a part de mostrar l'art, també volen col·laborar molt amb entitats que lluiten perquè el món sigui un poc millor.
I de fer el món una miqueta millor, a part d'aquesta connexió interilles, també aquesta connexió, podem dir, social, i ja que parlàvem d'aquests 5 anys, just aquest divendres a les 7 presenten una d'aquestes exposicions que està girant ara, no?
Exacte, concretament abstraccions, i ho presenten en el Museu de Ceuta.
i en el Museu de Rebellent, que és el museu, un dels museus més importants de seu, tot el més important, inaugurem una exposició col·lectiva que es diu Extraccions, sobre artistes extractes de totes les illes i de la península, i en aquesta exposició, per exemple, vendran artistes de Mallorca, artistes d'Eivissa i de Formentera, i se troben allà, no? I és un espai que se coneixen, i doncs d'aquí segurament sortiran nous projectes.
Nous projectes, fer xarxa, i també tenen exposicions que són com per anar per l'aire lliure, no?
Això mateix. L'any passat vàrem presentar una exposició que va tenir molt d'èxit, de formigues, customitzades per diferents artistes, escultures de formigues, i aquest any està molt vinculada a la protecció del medi ambient i la preservació de les espècies endèmiques de les Illes Balears.
De manera de trencar l'art contemporani i la gent. I ho fem bé en peces que puguin mostrar lloc diferent. Per exemple, ara l'any passat, fa dos anys, va entrar una col·lecció de formigues espectacular que se va moure per mig Espanya i que, de fet, encara la mort demana i nosaltres en quina ja l'han desmuntada. Per exemple. I ara vàrem inaugurar aquí el Gai d'Art, al setembre el Gai, vàrem inaugurar una col·lecció de sargantanes que la vàrem inaugurar en petites, perquè n'hi havia poques encara, però ara ja tenim més de 100 sargantanes que a partir del mes que ve començaran a itinerar per espais arquitectònics importants. Volem jugar un poc al contemporani amb arquitectura, per exemple, aniran a l'Estaleot de Porreres, aniran a les murades d'Eivissa, i aniran també a les murades de Ceuta, segurament a les murades de Melilla, i estem jugant un poc en dues set sargantanes, jugant un poc en el missatge mediambiental, en el missatge que aquestes espècies que són nostres no han de desaparèixer en l'art contemporani.
Idò, i animals, medi ambient, ara aquestes sargantanes, abans aquelles formigues, i també presenten, que ho deies a l'inici, una mostra que tingui un toc una miqueta divertit, no?
Sí, un poc més gamberro, per ser políticament incorrecte. Però bé, enguany te sorprendràs, enguany va de capell, la cosa, Anna.
En l'Ajuntament de Porreres vàrem estriar a fer una col·lecció de capells. Vàrem estriar un capell que pogués anar bé, una vegada que tens el capell el reparteixen els artistes i a partir d'aquí el deixen volar la seva imaginació. Què fem amb els capells? Fem dos tipus de coses que per mi són importants. Una, es posen l'os, ara mateix estan exposats a Eivissa, avui, i però al mateix temps també fem activitats, perquè m'agrada molt implicar la gent. I si, per exemple, els capells, farem desfilades en gent que estudia art, però també en tercera edat.
De fet, en Toni Torres, el comissari, ha reconegut que se va emocionar quan van fer una desfilada de capells a la gent gran de la residència de la Bona Nova.
A part de les exposicions que van fer, que han anat molt bé, però anar a la Bona Nova, anar a la residència de la Bona Nova, i que hi hagués una gran quantitat de majors. Primer van ensenyar desfile en els majors. Després van sortir tots una tropa de 300 majors a veure els 15 o 20 que s'havien oferit a desfilar, a fer un desfile. Va ser molt emocionant perquè, de qualsevol manera, ajudes un poc en aquesta genteta a tenir un divertiment. No? I això són coses que crec que ens han de fer i crec que cada vegada ens han de fer més. Vull dir que l'art no només sigui una cosa tancada, que estigui dins els museus, que estigui a un tipus de població molt determinat, sinó que també serveixi per divertir-se i per passar bons moments. Jo crec.
Però si hem de destacar una de les exposicions que tenen ara mateix, podríem dir que la més destacada o rellevant és Jocs de Nins, ja que és precisament el que molts de nins no fan avui en dia, jugar al carrer.
Tot el carrer és l'exposició que vàrem muntar per celebrar els nostres 5 anys. Nosaltres vam néixer el 2018 i la vàrem muntar per celebrar 5 anys, i és els artistes que més, els que més hem exposat, n'hi ha 21 els que més hem exposat durant aquests 5 anys. Nosaltres sempre intentem que totes les exposicions tinguin un missatge, i el missatge és que cada vegada hi ha menys jocs en el carrer, cada vegada els al·lots se coneixen menys entre ells, són més individualistes gràcies a internet, i és una exposició feta perquè hi vagin a veure-la en famílies. Vull dir, nosaltres disfrutem molt quan vam anar a predir amb els nets i amb els pares, pues, xerrant, i jo en això jugava i tal. No ho sé, vull dir, és un poc fer aquestes... És una exposició que està pensada per les famílies, perquè la vagin a veure totes les famílies, que puguin xerrar, que puguin dir en aquests jocs i xerrar, i els joves queden completament sorpresos perquè no els coneixen, en canvi.
I en aquesta mostra commemorativa, com no podia ser d'una altra manera, hi han participat artistes d'arreu de les Illes Balears.
De Menorca, com en Florin Nin i Zulema Bagur, artistes d'Eivissa, com Diana Bustamante, Rita Bretones, na Patricia Bonet, na Pon, que és una atleta tailandesa que s'ha afincat a Eivissa, bueno, i de Mallorca, pues, és que n'hi ha molts. Això no m'agrada, la veritat és que no m'agrada molt dir noms perquè sempre tendeixes a qualcú, però de Mallorca n'hi ha molt, però sobretot a mi m'agrada destacar la figura que és un gran descobriment nostre, que és Nanca Zabala, que és un lloc que va néixer a la península, però que s'ha fincat a Eivissa, que fa una feina molt interessant en Raquilla de Galliner i que fa unes figures que sempre mos obren les exposicions i que van que molta gent hi vagi.
Finalment, el president de l'associació ha volgut reivindicar que sovint posen paradetes a fires d'art o fires o mercadets solidaris on es posen i venen petites obres, petites reproduccions, gravats, a benefici de diverses entitats benèfiques de les que parlava anteriorment.
També hem de dir que també han fet en el projecte Tomo, que també ha fet una col·lecció de serigrafies espectacular, que encara se'n poden adquirir les que no s'han agotades i que permeten que segueixi fent la bona feina, i unes també precioses que han fet per Montesió en Solidari. En definitiva, el que intentem és atacar fer també un art popular, un art que tothom se'n pugui dur que seva, que la gent se'n pugui dur que seva obres d'art a preus tirats, vull dir que perquè realment és un donatiu per les ONGs, i en el mateix temps, pues fem a veure si aconseguim que aquestes persones, a poc a poc, que se vagin tenint cada vegada més interès en l'art i vagin comprant obres als artistes. I això és el que cerquem.
Quin gran plaer és inventar la roda una volta més.
I d'una endinsada en aquest art també, aquesta entitat, aquesta associació d'amics de l'art contemporani, amb diverses iniciatives en marxa, diverses exposicions. Podeu consultar les seves xarxes per veure algunes d'aquestes que hem mencionat durant el programa d'avui. Jaume Bernat, moltíssimes gràcies, com sempre.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, una ferrada. I nosaltres també acomiadam el programa. Ara vos deixem les companyes de l'informatiu vespre. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos, salut. Que veuràs avui.